Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua. Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui, com heu pogut ja deduir, amb un programa especial en el que dedicarem part del seu contingut al Festival de Sitges, que va començar a caminar ahir mateix. I tenim, evidentment, en Jordi per això. Aquesta presentació, de moment, la faig jo sola, perquè amb ell hi parlarem d'aquí uns minuts perquè ens expliqui tot allò que està passant i el que es preveu que pugui passar al Festival de Sitges. També tenim, però, evidentment, altres coses. Per exemple, les novetats que ens arriben avui mateix. Quedarem atrapats en el temps amb un títol cabdal de la història del cinema i acabarem amb el concurs. Ja sabeu que cada divendres us demanem alguna cosa, us fem una pregunta. Recordem que us demanàvem la setmana passada títols de terror i el per què us agradava o no aquest gènere. Per tant, acabarem regalant aquestes entrades. Però, com sempre, i per començar, la nostra recomanació, és a dir, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs vinga, la notícia d'aquesta setmana ens porta cap al monestir de Sant Benet de Montserrat, que s'ha convertit en el primer centre acreditat de focusing a Catalunya. El focusing és la saviesa que resideix a l'interior de cada persona. És una saviesa molt més gran del que es pot saber a través de la raó, que ens orienta, de fet, aquesta saviesa en tots els passos de la vida i que s'expressa a través dels sentiments i de les sensacions que notem. Quina és la idea a partir d'aquesta notícia? Doncs destacar la importància de saber educar la ment i el cos amb aprenentatges que van més enllà dels raonaments lògics i demostrables i també aprendre a gaudir d'allò que sentim en el nostre interior. A partir de tot plegat, què us recomanem? Doncs bé, la pel·lícula Del Revés, una pel·lícula d'animació de l'any 2015 dirigida per Pete Docter i Ronin del Carmen, una veritable aprenentatge sobre el que són els sentiments.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara marxem cap a Sitges. Jordi Teix, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com està anant el festival? Explica'ns una mica aquestes primeres impressions. Es puc ja veure la pel·lícula inaugural i altres coses. Per tant, no sé què es palpa aquest any a Sitges.
Sí, sí, efectivament, com diu, són les primeres sensacions perquè portem aquí encara no gairebé 24 hores justetes, després que hi arribéssim per veure aquest passe de premsa que fan prèviament a la gala d'inauguració que es fa després al vespre del matí, ens passa doncs la pel·lícula que obre el festival, que en aquest cas, com tots sabem, va ser La Hermana Muerte, i que és un remake o un spin-off, si li vols dir millor, de la pel·lícula Verònica del mateix director, de Paco Plaza, que és el primer cop que obre aquest festival. Ja ho havia fet en col·laboració amb Balagueró, en Jaume Balagueró, amb la saga Rectors, concretament al capítol 2, però ell sol és el primer cop que té l'honor d'obrir aquest festival, i ho fa això amb una pel·lícula que per ell és un homenatge al terror hispànic i sobretot reivindicant una mica el terror i el misteri que ens va influir a tots de Narciso Ibáñez Serrador, i que també, per posar-te una mica perquè entenguis, el mateix Paco Plaza en una entrevista diu Verònica, o sigui, L'Hermana Muerte, que és la pel·lícula aquesta que ha presentat, és a l'univers de Verònica, aquesta altra pel·lícula anterior, el mateix que Annabelle és a l'univers d'Expedient Warren. Quan parlant d'aquella saga famosíssima, sí, i a través d'aquell personatge, doncs aquí és un secundari, diríem, de la pel·lícula Verònica, que és una monja, i que ara, en l'actualitat, en aquesta pel·lícula, és la protagonista de la pel·lícula, que és una monja cega i que explica totes les seves històries. Deixa'm dir que el festival, com tots sabem i com segurament heu vist en molts llocs, i aquí està inundat com cada any, el motiu del cartell són l'efemèride des dels 60 anys d'estrena de la pel·lícula Los Pájaros, d'Alfred Hitchcock, i són aquestes mans ensangonades amb els dits fent com una imitació de les ales dels ocells. I també una segona apreciació que vull fer abans de que em bombardegis amb les preguntes és el rècord d'entrades de venda d'entrades, que després d'una edició com la de l'any passat, que ja vam dir que va ser pràcticament, per no dir el 100%, normal, després de la del 20 i 21, que evidentment no ho varen ser, doncs aquest any ens hem fixat en els dos primers dies. Ho dic perquè els dos primers dies de venda d'entrades són el primer, quan es venen els packs i els abonaments, aquestes entrades que serveixen per més d'una sessió, i el segon, que ja és per comprar una entrada, senzillament d'una sessió, o de dues, o de tres, que vulguis anar-hi. Doncs bé, en aquests dos primers dies, aquest any s'han vengut gairebé 50.000 entrades.
Déu-n'hi-do.
Que això és exactament 10.000 més que l'any passat. Per tant, si fas quatre números i són senzills, és un augment en els dos primers dies d'un 25% de venda d'entrades, quan ja diem que l'any passat ja havia sigut una edició en què l'assistència va ser pràcticament ja normalitzada. Per tant, és un augment de públic i de venda que augura una edició molt, molt, molt important.
Jordi, no sé si hi ha resposta, però a què creus tu que es deu aquest increment? És a dir, el cartell que hi ha aquest any, a la tipologia d'activitats, que sabem que Sitges en té moltíssimes, a que el festival, evidentment, està més que consolidat, però pel que sigui, doncs torna a cridar més l'atenció una mica. Què creus que es deu?
Jo suposo que té moltes respostes. Segurament algunes són fàcils i deduïbles, com és el fet que encara s'arrossega, evidentment, i que duri molt temps. Aquestes ganes de sortir, aquestes ganes de tornar a fer moltes activitats culturals, i entre elles, una d'elles pot ser la d'assistir a un festival. Després, el que diem sempre, Sitges és una fàbrica de malalts, per dir-ho d'una manera, de malalts per un tipus de cinema i per un gènere molt concret, i és un tipus de públic que arrossega, deixa'm incloure una miqueta, que arrosseguem molt gent que li pugui cridar l'atenció, encara que no hi hagi assistit mai, o que li pugui agradar algun tipus de pel·lícula dels gèneres que aquí es toquen, i per tant no m'estranya en absolut que cada any tingui un augment de públic. Això, el preocupant serà quan hagin de penjar el cartellet amb totes les entrades que està ocupat.
Sí,
no?
Correcte.
Però jo crec que, clar, la programació també hi fa, perquè la gent s'entera molt i mira el que pot veure, no oblidant que veurem doncs una premiere aquí com la del senyor Bayona, que és la que anirà als Òscar, o que intentarà anar als Òscar, la Societat de la Nieve, aquesta que hem vist avui, i moltes altres que podem començar que criden l'atenció i que, per tant, per això cada any té una mica més de públic.
Jo ara pensava, comentaves la pel·lícula inaugural de Paco Plaza, has parlat també de Balagueró, directors que jo recordo no anys enrere, quan vam més començar, que també Sitges va ser una mica el seu bressol en molts moments de presentar obres, òperes primes, com hi ha hagut tota una fornada de nous directors que s'han fet un renom, ara ja, evidentment, han passat els anys, però que també van tenir Sitges com a plataforma de llançament.
Sí, efectivament, veia una xerrada precisament amb el director Juan Antonio Bayona, en què explicaven o li preguntaven quin era el contacte que havia tingut amb Sitges. Bé, resulta que pràcticament els va fer tots, perquè va començar periodista per una televisió local de, crec que era de Sant Andreu, del barri de Barcelona, va anar-hi després com a espectador, va anar-hi com a director de cine que va estrenar la pel·lícula, que va tocar una mica totes les tecles, i són noms, com tu dius, que des de l'anonimat o des del no-res han pogut passar per allà. Mira, poso un exemple, el director japonès Hideo Nakata, que rebrà aquest any un premi i que presentarà un darrer treball, ja fa molts anys, el 1999, per tant han plogut molts anys, va guanyar el premi a la millor pel·lícula The Ring. Ho recordes,
i
aquest
tant,
títol?
Un clàssic.
Doncs, com aquest n'hi ha molts que han passat per aquí, han tingut una ressonància, han tingut una importància i han fet una carrera doncs brillant.
També és un festival que, evidentment, amb els anys, i ja fa molts anys, ja ho diem, estem a la 56a edició, per tant, no fa 4 dies que va començar, però ha anat guanyant renom internacional, i ho veiem també amb la presència, per exemple, del jurat, no? Que és molt... És molt variat, i també de la presència, a vegades, evidentment, amb la pandèmia es va fer un parèntesi i no podia assistir-hi tothom, però de més produccions i més convidats del panorama absolutament internacional.
Sí, totalment. Hem de pensar que per aquí passa, jo diria, el millor del gènere fantàstic i el millor del terror de tot el món. És a dir, que quan parles de festivals, pots parlar de festivals de primera divisió o de segona, com podrien ser els nou fantàstics de Sant Sebastià, Berlín, Cannes, Venècia, però quan parles d'un festival de gènere, i concretament del gènere del fantàstic, evidentment no hi ha color que Sitges segueix sent una crida i un bressol, com deies abans, d'autors, però també una crida de personatges, de personalitat, de gent que vol ser-hi per alguna raó o altra, com per exemple deies la composició del jurat aquest any, i tenim un músic francès, l'actriu Anna Torrent, espanyola, però també un director o productor nord-americà i dos crítics de cinema, l'un britànic i l'altre australiana. Vol dir que i les presències de la gent que han de passar per aquí, doncs mira, te'n dono dos a l'atzar, a part d'aquest que hem comentat aquí de Onakata, tenim un home que va guanyar dos Òscars per fer ni més ni menys que els efectes especials visuals del Retorn del Jedi i de Jurassic Park. Caram. Aquest home tindrà un premi honorífic aquí. I després Jan Harlan, que la gent dirà qui és aquest, doncs mira, només vull apuntar que és el productor de Stanley Kubrick, des de La taronja mecànica fins a Eyes Wide Shut, que va ser l'última pel·lícula. Per tant, pràcticament al llarg de tota la seva carrera. Clar, que gent com aquesta sigui habitual, és a dir, no una gran notícia, sinó habitual visitant del festival, ja només per ser-hi com a presència, a banda de si en algun cas i en algun any presenten o no presenten treballs, dona idea de la salut i de la força que té aquest festival. Que per una banda té aquesta ressonància mundial i que per altra, aquest any ho hem de destacar i ells mateixos en fan ressò, que aposten molt també per un cinema proper, perquè a banda de la inauguració, que un festival com aquest tingui la inauguració un producte d'aquí, de casa, com Hermana Muerte, que està molt bé, però que a més hem de pensar que hi ha Pablo Berger amb Robot Dreams, que ve de Cannes, d'assolir una crítica i un èxit total, i que va passar per Annecy, que és el festival gris d'animació més prestigiós del món, amb la pel·lícula Robot Dreams, com dèiem, o Carlota Pereda, la que ens ve de Cerdita i de fer aquesta producció, i que ara estrena l'Ermita amb Belén Rueda. Per tant, són noms i són productes d'aquells que, a banda d'esbombar, com dèiem, tot el gènere a nivell mundial, també ho fa molt proper i ho fa amb cinema d'aquí, que també és el que interessa.
I tant, que és important, perquè dèiem, no? Tornant al que dèiem al principi, de fet de, si no s'hagués permès que gent novella, productors, directors de casa fessin coses, potser no estaríem parlant dels noms que tenim també, no? Jordi, una pregunta ja com a crític, sense fer-nos spoilers. Què tal va ser la rebuda de la pel·lícula inaugural?
Bueno, en principi, com que no era una sorpresa, per dir-ho d'una manera, tothom sabia una mica a què anaves a veure, perquè era això que dèiem, un spin-off d'una història que ja coneixíem de l'any 17 i que era del mateix autor i que era del mateix estil, sorpreses no n'hi van haver. Sí que estava bé i curiós que una pel·lícula tan, entre cometes, tèrbola o tan terrorífica en un ambient i en un escenari com és un convent de monges, s'agraeix, o el mateix Paco Plaza en una entrevista ho comenta, està bé i destaca molt i va ser aplaudit el fet de que moltes escenes de terror i moltes escenes d'aquestes d'espant eren en plena llum de dia, no eren aquelles típiques de plena foscor, sí, de cap d'intuir, d'imaginar més coses, sinó que eren amb llum i que estava molt bé, perquè és una manera també de trencar noves fronteres en el gènere i en la manera de rodar-les.
Molt bé, la pel·lícula inaugural ja està, evidentment la veurem arreu. Jordi, què ens espera? Què ens pots destacar?
Mira, tenim algunes coses destacades, com per exemple Kubi de Takeshi Kitano, que torna a un cinema de samurais clàssic i típic. També Aritz Moreno, que presenta Mosques, que és una història que passa a Buenos Aires amb Ernesto Alterio de protagonista. També tenim Deciding de Barnaby Clyde, que és un fotògraf que troba un nen en un desert i que després d'ajudar-lo descobreix que aquell ha estat l'error més greu de la seva vida.
Caram.
No cal que diguem gaire, gaire cosa més. I després deixa'm dir que, com sempre, el festival ja fa molts anys, no ni dos ni tres, sinó una mica més, l'apartat de sèries té molta importància i que ja és un germà gran més del que és les projeccions. Clar, aquesta edició tenim... Recordes quan vàrem dir que en la roda de premsa de presentació de 30 monedes,
sí,
a l'Àlex de la Iglesia se li va escapar que ja hi havia una segona temporada pensada, no? I doncs bé, no, ara ens arriba 30 monedes torna a presentar-se aquí a les Sitges. També tenim El Otro Lado, que és una sèrie que trencarà segurament moltes fronteres del senyor Berto Romero i Andreu Buenafuente, i que ho fa amb el Terrat, amb la productora del Terrat, i on hi participen Eva Ugarte, Maria Boto, Nacho Vigalondo, i que mostrarà el costat còmic del fenomen aquell del Poltergeist.
Anava a dir, o sigui, aquí té un punt còmic, en aquest sentit.
Exacte. I també tenim Romancero, que és de Prime Video, que és un thriller sobrenatural andalús, i que hi podem veure Alba Flores, Belén Cuesta, Ricardo Gómez i Guillermo Toledo. I dues curiositats amb l'apartat que en diem Sitges Clàssics, imagina't quin luxe, tenim remasteritzada i en versió 4K una còpia de El Exorcista de William Friedkin, és a dir, l'original, la que dona peu a la pel·lícula que després presentaran per aquesta setmana, i després La resplendor de Stanley Kubrick.
Vaja,
és
molt
a dir,
bé,
que
no?
També són dos productes que poder-los veure en pantalla gran i amb aquesta qualitat, doncs no deixa de ser un luxe. I per rematar una mica el que em demanaves, evidentment la meva apartat predilecte, que és el dels documentals, aquest any n'hi ha força d'interessants, com per exemple la història del Nino Chucky.
Sí.
Recordes aquell ninotet?
Sí, i tant, el recorda
Chucky,
tothom.
Doncs, hi ha un documental que es titula Viure amb Chucky, sobre aquest ninot, i després n'hi ha un altre, en Pots trucar Bill, que és sobre l'actor William Shatner, que és el capità Kirk de la saga Star Trek, o un que també ha de ser molt curiós, que és Loch Ness, que explora la llegenda del monstre d'aquell llac, del llac Ness. I ahir a la tarda vàrem veure un molt curiós, que és Kim's Video, que és la història d'un dels més mítics videoclubs de Nova York, que va tancar fa molts anys i que es va vendre els 50 i pico mil títols que tenia a una illa italiana, i que ara, al cap de molts anys, uns cineastes han tingut la curiositat o la dèria de saber què va passar o què se'n va fer d'aquelles còpies d'aquestes pel·lícules que van anar a parar allà a Sicília, a Itàlia, i que no se sap què se'n va fer. I llavors en la pel·lícula ho expliquen, però la curiositat és que és un documental que barreja realitat i ficció, gèneres, i que pots veure com refregits d'escenes de pel·lícules mítiques i famoses, i ho fa doncs un producte molt i molt, molt curiós.
Molt bé. Jordi, per anar acabant, perquè evidentment la setmana vinent en parlem de moltes més coses, saps que sempre t'ho pregunto cada any. Quin és aquell producte que esperes o que tens ganes de veure, que n'hi ha moltíssims, i no sé, això, doncs, què és el que esperes amb més il·lusió?
Mira, n'hi ha molts de títols que et diria, però segurament tinc moltes ganes de veure aquesta Societat de la Nieve del senyor Bayona, primer perquè m'agrada molt la trajectòria d'ell i la seva manera d'entendre i fer el cinema, i després perquè és una història que tots recordem de fa molts anys i que la majoria hem llegit el llibre, i que és una cosa que no deixa de tenir la seva curiositat el fet de cara a algú, després de tant temps, decideixi portar-ho a la pantalla i explicar-ho. I després hi ha una molt curiosa, ja cap a meitat de festival, que és Stop Motion, que és una pel·lícula evidentment feta amb aquesta tècnica, i que bueno, en el lloc on s'ha vist en parell de festivals ha arrasat i ho ha donat molt a parlar, perquè és una meravella de pel·lícula. Clar, te'n podria dir moltes, però deixa'm primer que les vegi i veure saber que les comento. Te les comento més si confirmaven o no les meves expectatives.
Fantàstic. Doncs Jordi, deixem veure cinema, molt cinema, durant tots aquests dies i la setmana vinent. En parlarem més a fons de tot el que ha donat de si el Festival de Sitges. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la propera.
Adéu-siau.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Yo les digo que es algo inédito.
Hostia puta.
¿Todo va bien?
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
Los particulares se han encariñado de GameStop.
¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras.
¿Quién es este gilipollas?
Calderilla, chaval.
Bienvenido. Ya sea.
Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero.
¡Roaring Kitty, te quiero! Doncs vinga, comencem amb la primera novetat, una nova incursió, com heu pogut escoltar, en el món de la borsa i les finances, Golpe a Wall Street. La diferència amb altres productes similars, que ara segurament us poden venir al cap com el Lobo de Wall Street o la Gran Estafa, és que amb aquest film, amb Golpe a Wall Street, pots entendre una mica molts dels conceptes econòmics que es tracten a la pel·lícula. Perquè en alguns casos, a vegades, hi ha conceptes que són més complexos d'acabar entenent. El més curiós és que és un cas real i recent, succeint fa un parell d'anys, i l'argument, segurament us sonarà, se'n van parlar molt a la premsa, ens presenta un seguit de gent del carrer que acaba aconseguint posar en dificultats a Wall Street i tot el seu sistema a través d'una popular venda d'una tenda de videojocs i electrònica de nom GameStop. Entre aquests ciutadans coneixem a Kate Hill, que inverteix tots els seus estalvis i publica els seus moviments a les xarxes socials. I aquí, a partir de precisament la força que té una xarxa social en concret on s'ajunta tota aquesta gent, comencen a fer pressió i arriben a posar realment entre les cordes a tot el sistema. D'aquest tema en van parlar a la premsa i ara se n'ha fet una pel·lícula. Té un repartiment coral important amb Paul Dano al capdavant, acompanyat de Seth Rogen, Nick Offerman, Vincent D'Onofrio, Amèrica Ferrera o Sebastián Stan, entre d'altres. I el director ha estat Craig Gillespie, va debutar el 2007 en Qüestió de Pelotes. Després ha fet títols com El Chico del Millón de Dólares, Yo, Toña, Cruella i la sèrie Pam and Tommy.
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
¿Estás buscando a Regan? ¡Estás buscando a Regan! ¡Arde en el infierno!
Doncs vinga, ja que estem en ple Festival de Sitges, tenim una estrena, El Exorcista, 2. Creyente, que ens ve de la Blumhouse, que és aquesta productora especialitzada en cinema de terror, i avisem que és la primera d'una trilogia. La curiositat és que aquesta entrega vol ser la seqüela directa de la cinta original que ara en parlàvem amb en Jordi Teix, de l'any 1973, de L'Exorcista, de manera que deixa fora totes les altres seqüeles que se n'han anat fent i se'n va directament en aquell origen. I diguéssim que hauríeu de tornar a revisar la primera, si no us en recordeu, i a partir d'aquí apareix ara aquesta altra. La història d'ara, la que ens presenten, explica la història d'un vidu que viu amb la seva filla Àngela. Un bon dia, l'Àngela i la seva amica, Catherine, desapareixen 3 dies al bosc. Quan tornen, no recorden res i tenen comportaments estranys. El cercle de veïns i amics del pare decideixen demanar ajuda a Chris McNeil, que anys enrere va viure una experiència similar amb la seva filla, que era la nena, de la pel·lícula original de L'Exorcista. Aquí en el repartiment hi tenim a Leslie Odom Jr., a Ellen Burstyn, que és la mateixa actriu que l'original amb el paper de la mare de la nena, Ann Doubt i Rafael Esbarge, entre molts altres. No se sap si apareixerà Linda Blair, que recordem era la que donava vida a la nena de la pel·lícula original. En tot cas, si aparegués, podria ser un cameo que se'n diu. Ja ho veurem, si anem a veure la pel·lícula. I la direcció tenim a David Gordon Green, va debutar l'any 2000 amb George Washington, després faria episodis de sèries com De culo y cuesta abajo, Red Oaks o Los Gamestone, i pel·lícules com El canguro Joe, Expertos en crisis, o la trilogia La noche de Halloween, Halloween Kills i Halloween el final. Per tant, aquesta setmana, després de la quantitat d'estrenes que ens van arribar la setmana passada, n'arriben dues, les que us hem explicat, Golpe a Wall Street i L'Exorcista Creyente. I com ens queda la cartellera? Mira, tenim un duplet, M'hem passat un extraterrestre amb Cerrar los ojos, i després cada un en una sala. Tenim Golpe a Wall Street, L'Exorcista Creyente, Golpe de Suerte, Saw 10, Los Mercenarios, The Creator i Misterio en Venecia. Preneu nota també que per avui tenim nova sessió del documental del mes amb la projecció de l'Ira versus Ira, un retrat de la periodista d'investigació Lira Maki, assassinada l'any 2019 per la Nova Ira, una de les organitzacions que no va acceptar l'acord de pau signat el 1998. L'Ira versus Ira el podeu veure avui mateix a 7:45 del vespre a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I una mica més tard, sessió de Cine Club Olot amb la projecció de No se admiten perros ni italianos, d'Alain Huguetó, una pel·lícula d'animació sobre la realitat d'una família. Èxits, alegries, sacrificis i maltràngols. Tot amb la tècnica, abans en parlàvem, d'un stop motion meravellós i que justifica tots els premis que ha obtingut aquesta pel·lícula. La projecció es fa conjuntament amb Olot Dibuixar dins les activitats de la Fira de Sant Lluc i la podeu veure avui a 9:45 del vespre al Cine Olot.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem ara viatjant al temps per quedar-nos atrapats a l'any 1973. Aquell any s'estrenava una de les grans històries del cinema. S'estrenava El golpe, de George Roy Hill. El golpe és una d'aquelles produccions que, malgrat tenir una marca molt comercial, va suposar un èxit i una meravella narrativa de la mà d'un director que, tot i que està actualment força oblidat, ja havia demostrat maneres amb la seva anterior estrena Dos hombres i un destino. En principi havia de ser una història d'estafadors de pressupost baix. El seu guionista, David Hart, tenia la intenció de dirigir-la, però un guió tan perfecte no va passar desapercebut als directius dels estudis. La maquinària es va posar en marxa i Hill, que havia llegit el llibret, va fer tot el possible per aconseguir el contracte.
No podrá ir a ninguna parte con esa
pues
pierna.
Pues tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West Bend para una pandilla. Me he retrasado un poco la liquidación y creen que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las 4 para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán.
Pues dése por muerto, ya son las 4.
Les daré a usted y a su amigo $100 si lo entregan por mí.
No sé. El tío que le ha atacado está furioso conmigo y puede estar esperándome en la esquina con unos compinches.
No sabrá que lo lleva usted. Vamos, por favor, ayúdeme.
Ni hablar de eso, amigo. Le ayudaré llamando a un médico, pero no quiero exponerme a un navajazo por su culpa.
Y usted no podría hacerlo, solo tiene que echar el sobre en un buzón. Le daré los 100 a usted.
¿Y por qué puñeta va usted a fiarse de este lechuguino? ¿Qué habla usted, cagón? ¿Quién le ha devuelto la cartera sino yo? ¿Dónde es eso?
Mason 1811. Échelo en el buzón 13.
13.
No tendrá ninguna dificultad.
Després de tenir un bon guió i de trobar un director, va haver-hi un altre tema que va ser molt important, i és que semblava, i al final va ser així, que hi hauria una nova col·laboració entre els mateixos protagonistes que Dos hombres i un destino, Robert Redford i Paul Newman. Per tant, ara això ja no ho podia parar ningú. El repartiment excepcional seria completat per Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston i Eileen Brennan, entre molts d'altres. Aquests actors i actrius ens regalaven tot un seguit de trames i aventures en el món de les trampes i de les estafes, que encara avui és recordat com dels més espectaculars dels últims 40 anys de cinema. La música de Scott Joplin, un ragtime de dues dècades enrere, posava la cirereta del pastís.
Perdonen mi retraso, me he quedado dormido. Me llamo Shaw.
Señor Shaw, le presento al señor Jameson de Chicago.
¿Cómo está usted?
Señor Lombard de Filadelfia.
Hola.
Señor Lonegan de Nueva York.
Encantado de conocerle.
Señor Clayton de Pittsburgh.
Si alguno de ustedes quiere apostar en Chicago, recurra a mí.
La partida es de póker sencillo. Postura mínima, $100. Ah, señor Shaw, se juega entre caballeros. Se da por supuesto que puede pagar sus deudas. ¿Cuánto quiere, señor Shaw?
Empezaré con 5.000.
Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una.
¡Qué amable es usted, señor Lonegan!
Lonegan.
Un altre aspecte a destacar van ser els decorats, la direcció artística i el vestuari. De fet, encara avui segueix sent una referència i model a la majoria de professionals que vulguin recrear aquella època, ja sigui salons, hotels, bars, carrers, vehicles, vestits o abrics. tot va resultar perfecte, com la fotografia, un hàbil barreja entre modernó i classicisme de la mà de Robert Surtees, que va obtenir a la seva carrera 16 nominacions als Òscar. El Golpe és una pel·lícula sobre el prodigi de la mentida en el cinema, sobre com aquest art és capaç de jugar amb la nostra incredulitat i construeix una realitat aparent però plena de vida. L'espectador té més informació que el mafiós protagonista, però tot i així, les cartes de la partida estan marcades i els farols ens els empassem sense possibilitat d'escapar-ne.
¡Quietos todos! ¡No intenten escapar! ¡Somos del FBI! ¡Pónganse de pie con las manos sobre la cabeza! ¡Lentamente! ¡Vamos! ¡Skyder! ¡Colóquenles contra la pared y asegúrense de que no llevan armas!
¡Ya lo han oído! ¡Todos contra la pared! ¡En pie! ¡Vamos! ¡En pie!
Hola, Henry. Hace tiempo que no nos veíamos. Esto se acabó.
¡Agrúpense todos!
Puedes irte, Johnny.
¡Los brazos en alto!
Acérquese, vamos.
Yo no llevo armas.
En definitiva, mentida dins d'una altra mentida que ens fa sentir privilegiats de saber-les fins que descobrim que encara n'hi havia una tercera que ignoràvem. Testimonis de falses aparences que s'obliden i s'accepten quan amb les escenes finals reconeixem haver gaudit d'una pel·lícula que no s'oblida fàcilment i que avui, 50 anys després de la seva estrena, hem volgut recordar.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre Sessió Contínua.
Doncs vinga, parlàvem de Sitges per començar i acabem parlant del palmarès del Festival de Sant Sebastià, que aquest dissabte passat ja va donar els premis i la gran guanyadora va ser O Corno, de la directora Jeonim Camborda, que va guanyar la Conxa d'Or. És la primera directora espanyola que aconsegueix aquest màxim guardó i la quarta dona en aconseguir-ho després de les premiades en el seu any Benning, Blue Moon i Los Reyes del Mundo. El jurat també ha destacat amb un premi especial a la pel·lícula Calac, d'Isabella Eklof. La Conxa de Plata va ser per la taiwanesa Ajourney on Spring i pel que fa als premis d'interpretació han estat ex aequo per Marcelo Subioto i Tatsuya Fuji per Great Absence com a protagonistes principals i per Hobbit Keucherkian per Un amor d'Isabel Cuixet com a interpretació en el repartiment. Aquesta pel·lícula, per cert, també va rebre el Premi Feroz del festival. Ja us vam dir, de fet, que moltes de les pel·lícules actualment en cartellera venen d'aquest festival i properament ho faran algunes d'aquestes que han estat més premiades.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, ja us avancem que la setmana vinent bufarem espelmes d'aniversari i repassarem com haurà anat el Festival de Sitges. I pel que fa a les entrades, recordem, la setmana passada us demanàvem pel·lícules de terror. I de fet us preguntàvem si us agradava el gènere, que ens diguéssiu alguna pel·lícula, i si no us agradava el gènere, que ens expliquéssiu per què no. I hem de dir que déu-n'hi-do els oients que ens heu escrit dient que no us agrada gaire el cinema de terror, que us fa por. De fet, és l'objectiu que té aquest tipus de cinema. I que, per tant, fins i tot hi ha oients que ens han explicat que, escolta, de petits van tenir un trauma infantil amb segons quines pel·lícules van veure que des d'aleshores doncs, no els hi acaben d'agradar. O fins i tot també a persones que diuen que en general els hi agradaven, però que ha arribat un moment que, mira, doncs potser tants ensurts o coses que després fan tenir malsons no els hi agraden. De l'altre cantó, evidentment, tenim amants del gènere i pel·lícules que ens han dit que els hi agradaven, doncs hi ha des de Saw, El final de l'escalera, Halloween, la de John Carpenter, Pesadilla en Elm Street, El exorcista i altres films també doncs, que són clàssics del cinema de terror. Hem rebut doncs prop d'unes 50 respostes i entre totes elles s'endú aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Imma López, que ens ha dit: no hi tinc massa tirada, em posen els pèls de punta i el cor a mil, prefereixo un thriller psico. Podem dir que aquest tipus de terror el supero millor. Les de Freddy Krueger encara les recordo. I mirar sota el llit i dins la tassa del vàter, diu, i la mà de la Carrie em va fer sortir el cor per la boca. Per tant, la Imma, que aquest gènere doncs, no li acaba d'agradar i que ens explica molt bé el per què no. S'emporta aquestes dues entrades. Ara anem a donar-vos la pregunta de cara a la setmana vinent. Va, avui va de clàssics. De fet, ens hem quedat atrapats en el temps en un clàssic i hem parlat de festivals com són Sitges i Sant Sebastià, que també són clàssics. Parlem de clàssics. Dieu-nos el títol d'una pel·lícula clàssica que us agradi, aquelles que si la tornen a posar al cap del temps us torneu a quedar enganxats. Ens ho podeu dir a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot. Nosaltres acabem aquí el programa d'avui. La setmana vinent us portarem tot allò que ha donat de si el Festival de Sitges. En Jordi ja ens ho vindrà a explicar. I moltes altres coses, sempre relacionades amb el cinema. Que passeu un bon cap de setmana.